Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'escola Jaume Ferran i Clua ha encetat aquest divendres la celebració del seu 50è aniversari. Una fita que esperen compartir amb totes aquelles persones des del centre que en algun moment de la història n'han format part. Al llarg d'aquests 50 anys, l'escola ha comptat amb 7 direccions diferents que, juntament amb tot l'equip docent, han vetllat per ajudar a créixer i formar milers de nens i nenes. Emília Cruz, o Emi, com tothom la coneix, va arribar a les Planes l'any 1966, quan tenia 6 anys. Nascuda a Puerto Llano, Ciudad Real, era la petita de 3 germans i poc va tenir a dir quan els pares van decidir venir a Barcelona seguint un dels fills que havia trobat feina aquí, per la por que la família se separés. Des de llavors, la vida de l'Emi no té sentit sense les Planes i és que aquí és on ha passat tota la seva vida. Ha format la seva pròpia família i ha dedicat el seu temps lliure a fer créixer el barri, que, entre altres coses, es caracteritza per tenir un teixit associatiu fort i familiar, a parts iguals. Amb motiu del 8M, el Dia Internacional de la Dona, Cugat Mèdia està entrevistant aquesta setmana diverses dones que mouen els barris. Aquesta entrevista, la Emília Cruz, la poden trobar a www.cugat.cat. Una altra entrevista és la que Cugat Mèdia ha fet a Blanca Aguilera, una creadora de contingut especialitzada en divulgació en història i història de l'art. De fet, la seva feina li ha valgut recentment el Premi TikTok 2024, referent en divulgació i cultura. Actualment acumula més de 100.000 seguidors a Instagram i gairebé frega el milió a TikTok. També ha escrit un llibre. En una conversa al magazín Connectats de Ràdio Sant Cugat, Aguilera fa balanç de la seva trajectòria com a creadora de contingut. I el temps no acompanya enguany a Sant Cugat Comerç, que davant la previsió de pluja d'aquest dissabte s'ha vist obligada a tornar a suspendre el Sant Cugat Stocks Market. La iniciativa ja es va haver d'ajornar el passat 22 de febrer pel mateix motiu. L'entitat està valorant la possibilitat que, en cas que finalment no plogui, els comerços puguin treure els estocs al carrer, tot i que sense les carpes. Per fer-ho, però, necessita el permís de l'Ajuntament. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat informativa de Sant Cugat a www.cugat.cat i que també ens poden seguir a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Mèdia. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les ones de la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres, 7 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem el programa amb una tertúlia dedicada a les dones artistes. Ho farem acompanyades de la Vero Díaz, la Marta Vallvé i la Maria Fabre. No deixarem de parlar del paper de les dones a la societat, ja que seguirem parlant amb l'Anna Fitó. Ella ha dedicat una part molt important de la seva vida a la docència i és tota una institució a les escoles La Floresta i el Gerbert d'Urlac. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de servei a les persones. Parlarem de facturació electrònica amb en Lluís Basart i afegirem una mica de cinema, repassant les estrenes de la cartellera Sant Cugatenca i coneixent quines són les sèries i pel·lícules que no ens podem perdre a les plataformes de la mà d'en Dimitar Draganov. I per acabar farem xerinola a la tertúlia del cor amb Eva Garrido i Cuca Fernández, que ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Faves comptades amb Alba Triador.
Avui al Faves Comptades capgirem el funcionament de la tertúlia. A les portes del 8M podem posar el focus en el paper de la dona en el món de l'art. Històricament, les artistes han quedat sovint en un segon pla, invisibilitzades o relegades a l'ombra de les grans figures masculines. Però quina és la realitat avui dia? Han canviat les coses? Amb quines dificultats es troben les dones que es dediquen a la creació artística? I, sobretot, quins referents tenen les noves generacions? Per parlar-ne, avui ens acompanyen tres dones artistes de Sant Cugat. Són la Vero Díaz, ceramista, la Marta Vallvé, artista multidisciplinària, i la Maria Fabre, artista i directora de Pou d'Art. Amb elles reflexionarem sobre la visibilitat de les dones en el món de l'art. Molt bon dia, benvingudes.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia avui, que canviem una mica de format al Faves Comptades. Us ho deia abans d'entrar en antena, no? Jo dic els vostres noms, però no hi ha ningú millor que vosaltres mateixes com per fer una presentació, no?, de qui sou i què feu. Si us sembla, comencem per la Marta. Ens acostem als micròfons.
Molt bé.
Marta.
Bon dia.
Per aquells que no et coneguin, qui ets i què fas?
Soc artista, bàsicament pintora. A través de la meva feina el que intento és transmetre emocions i experiències sensorials, sempre molt influenciades o motivades per la realitat que m'envolta.
Vero.
Bon dia.
Acosta't.
I moltes gràcies per la invitació, primer de tot. Soc ceramista, soc d'aquí de Sant Cugat, de tota la vida, però com a ceramista fa només 5 anys que m'hi dedico. És una reinvenció, la ceràmica, per mi. I també sóc docent a Casa Aymat. I el que sí és que jo em considero més artesana que no pas artista, perquè la ceràmica és una de les disciplines en les que la línia entre art i artesania fina o molt subjectiva, no? I el que intento és transmetre uns valors, sobretot, i un cultiu de la sensibilitat, la creativitat i tot el que sorgeixi.
Maria, ara ho dèiem, la nostra audiència segur que coneix la teva veu, però ara feia temps que no et teníem a la casa i ens fa il·lusió retrobar-te.
A mi també. Quan em veu trucar em va fer molta il·lusió. I també perquè em trucàveu com a artista, no com a directora de Pou d'Art, no? Perquè moltes vegades he vingut aquí més com a Pou d'Art que com a Maria Fabre, pintora, i que realment el meu dia a dia és difícil, no?, el fet de pintar. Ara us comentava que em fa molta il·lusió aquesta trucada perquè estic tornant a pintar. Tinc en projecte una exposició i llavors és la manera de que jo entri al taller i pinti. Si no, el dia a dia la feina de Pou d'Art no em permet, no? Però jo sempre m'he com definit, doncs, persona creativa, no? Si no puc pintar, doncs els tallers seran més creatius que mai, perquè la meva manera de ser, doncs, ha d'explotar d'alguna manera o una altra, i llavors, organitzant tallers, també em considero un artista.
I tant. Si us sembla, comencem parlant com vau entrar en el món de l'art. La Vero ens ha fet una mica 5 cèntims quan es presentava, però què us va portar a dedicar-vos-hi? No sé si va ser una decisió conscient o va ser una necessitat d'alguna manera expressiva.
Bé, jo és una cosa que de tota la vida el meu somni era ser pintora. Als 7 anys van apuntar-me a una classe de pintura, des de llavors vaig pensar que això era el meu. El que passa és que va arribar el moment d'escollir la carrera i vaig dir, uf, no, que els artistes, és que de què viviré? I vaig començar a fer disseny gràfic.
Allò de les sortides professionals,
sí,
no?
Sí, vaig estar 3 anys estudiant disseny gràfic, vaig començar a treballar i llavors em vaig adonar que pintar era una necessitat per a mi. I ho vaig deixar tot i vaig començar a belles arts.
I en el teu cas, Vero?
En el meu cas, doncs, jo sempre també m'identifico amb el que diuen les companyes, però, o sigui, el meu potencial expressiu i creatiu l'he portat també per altres bandes, com ballar i altres coses, però sempre ha estat present. Ara, mai no hi havia dedicat en profunditat un temps ni per formar-me ni per explorar i fer créixer aquesta vessant, no? I va ser, ho dic perquè és una cosa que també està invisibilitzada, arrel de patir un síndrome burnout per la feina, que vaig tocar fons i vaig dir, no pot ser. I aleshores la reinvenció va venir a través de trobar en l'expressió artística algú que donava sentit a la meva vida i a passar doncs, un munt d'hores al dia fent una cosa que m'omplia, no? I, a més, el tocar fang, el tocar la terra, doncs soc molt visceral, també, i va ser una connexió molt, molt clara, allò de tenir una visió en el moment de fer-ho, no? I a partir d'aquí, doncs, endavant. Ha sigut un inici una mica complicat, perquè vaig començar just quan va començar la pandèmia, però aquí seguim.
Persistint, sí. I insistint. Maria, tu et ve de jove, també.
A mi em ve, sí, el que passa és que fa una mica com de gràcia quan dic d'on ve, perquè jo sempre he sigut una... Bueno, quan era petita era una nena molt moguda, no sabia estar-me quieta, ara em posarien moltes etiquetes, i llavors tenia la gran sort de que tenia l'àvia a prop, i ella no pintava, però ella cosia, i ella feia ganxet. Llavors, m'era igual a mi pintar, dibuixar, fer alguna cosa. Llavors em passava els dies enganxada al costat de la meva àvia fent ganxet. Llavors, si feia una bossa de pa, feia una bossa de pa llarga, perquè no parava.
Vehiculaves
si
feia... tota aquesta energia,
sí,
eh?
Sí, la meva mare sempre em deia, però no pots estar quieta, perquè si estava mirant dibuixos animats a la tele, i jo fent ganxet com una boja, no? Llavors, jo era gran, perquè fins que no tornava a veure la meva àvia, doncs ja, clar, ja havia crescut molt. Llavors, em fa gràcia, perquè ara, després vaig a estudiar, bueno, el batxillerat, normal, i gràcies a una amiga va explicar, escolta, que jo vaig a fer el batxillerat artístic. Dic, què és això? Encara no existia.
En aquella època era una mica una prova pilot, no?
Érem un centre experimental. Vaig anar a l'IES del Vallès, a Sabadell, i allò va ser un... Bueno, perquè jo estava com molt, molt negada a fer el batxillerat normal, era un desastre, i vaig dir als meus pares, jo vull canviar, jo vull, no sé, me'n vaig a fer delineació, que era el més semblant a fer dibuix, saps? Però sí. No vaig tenir la sort d'anar a una escola d'art, jo sóc la quarta de cinc germans, i tampoc en aquella època jo no deia gran cosa, ara no callo quan començo a parlar, però en aquella època no deia res. I el dia, la meva mare ja ho veia, que jo no estava bé, que algun canvi, i va ser gràcies a la Cèlia Serra, que ara està treballant al Triangle, vam estudiar juntes Belles Arts, que em va dir, el meu pare ha descobert que hi ha un batxillerat artístic, i buah, cap allà. Llavors, batxillerat artístic, després Belles Arts, i directament ja enganxar en Pou d'Ari
i no parar. Va ser una decisió difícil de prendre, dedicar-vos al món de l'art. Ara la Marta explicava, no?, allò de no hi ha sortides, allò que a vegades als entorns, quan esculls el teu itinerari professional, ja sigui en formació universitària o formació professional, allò que et sents a dir, ostres, vols dir que et guanyaràs la vida fent d'això? Us va costar prendre la decisió i dir al vostre entorn, sobretot en les primeres etapes, és que jo vull ser artista, jo em vull dedicar al món de l'art, això és el que a mi em fa feliç, dir quan sigueu joves, o en el cas de la Vero, arran d'aquest burnout, i que tens ganes i et vols resituar, no?, a la vida i en el teu món professional.
Bé, jo vaig tenir la sort que quan vaig canviar, ja tenia 24 anys i era començar una carrera, vaig tenir la sort del recolzament del que avui és el meu marit i de la meva família també, perquè bueno, era un canvi radical. I després t'haig de dir que el que em va costar, i sempre m'ha costat molt, és que la gent respecti que jo estic treballant. Mm-hmm. Saps? Perquè... Mm-hmm.
Que no és una afició.
No, clar, llavors jo és que a més soc molt disciplinada.
Això és l'enveja.
Maria ja ho sap.
Sí.
Això és l'enveja.
Llavors, no,
la disciplina, no? Que té la Marta, jo l'envejo. Sempre...
La gent em deia quan portava les nenes al col·le, bueno, anem a aprendre... Dic, no, és que jo ja he començat a treballar, i em deien, però si ja que... Dic, no, i tant, i a quina hora acabes? No, a les 5, quan les nenes surten del col·le, jo feia l'horari de les nenes. I això m'ha costat molt. I avui encara, sortim el divendres al matí... Bueno, clar... És que em costa. Ara procuro relaxar-me i dir, bueno, és que el dissabte i diumenge jo també treballo, perquè llevo molt d'hora i puc... Dic, bueno, va, intento combinar una mica més i relaxar-me una mica. Però és veritat que penso, ostres, com costa que estàs treballant, no?
Que la gent ho entengui,
que
no?
Que la gent ho entengui, sí.
Però jo deia que potser era enveja això de dedicar-vos a una cosa que us fa tanta il·lusió, i tu em deies que no. Que no veus igual.
No, jo faig dues, o sigui, dono una resposta a doble banda. La decisió interna, per mi, va ser claríssima, ja ho he comentat abans. Però, què hi ha? La pressió social del món capitalista, patriarcal, en el que vivim, en el que, si et dediques a ser artista, no ets productiva. D'acord? Això és algo que pesa molt, i estic molt convençuda que hi ha centenars, milers de persones que renuncien a la seva essència per aquest estigma social. Vale? I també he de dir que jo vaig poder dedicar-me per el recolzament familiar i la situació personal, i que no és fàcil, no és fàcil, però és que hi ha un tema molt relacionat amb el reconeixement, amb el ser dona, i en el meu cas, a més, aprofito per entrar-ho, en el tenir el taller a casa. Jo tinc el taller a dins de casa. I què passa? Que la feina feta a casa, sigui domèstica o sigui professional, no és reconeguda, no?
Queda tancada de portes
no? Sí, i a més, què passa en el meu cas? Doncs que si estic a casa, les tasques domèstiques, és com que és inherent a l'estar a casa el fer-les, amb la qual cosa, de vegades trobo una gran dificultat en tenir el que deia
la disciplina ella,
el reconeixement de que no, és que estic treballant. Sí, mentre treballo, faig el dinar, poso rentadores i escombro o el que calgui, no? Però estic treballant.
És el teu horari laboral.
Exacte. Que, sí, és flexible, però no és flexible per la meva decisió. És flexible per les exigències d'altres àrees de la vida. O sigui que, bueno, aquesta és la meva experiència.
Maria.
Clar, en el meu cas, realment la feina d'artista queda en un segon terme claríssimament. O sigui, perquè, bueno, perquè també ho vaig decidir així, o perquè s'havia de fer alguna cosa productiu.
El que deia ara la Vero, no?
És que... O sigui, perquè, a veure, a mi m'encanta portar Pou d'Art, però a vegades penso, buah, si pogués parar un parell d'anyets i dedicar-me només a pintar, què passaria? Saps? O sigui, i això en el meu cap hi és. O sigui, però ho veig com inviable. O sigui, que la dinàmica meva, llavors, realment jo tinc el taller a Pou d'Art mateix, i llavors, clar, és trucant al timbre, truca algú... El telèfon ja no l'agafo si no és horari. Val? Però abans també l'agafava. O, ai, que havia d'enviar aquell email. Vaig enviar aquell email mentre s'està assecant aquella taca que acabo de fer. Però al final m'he acostumat a aquesta manera de treballar, perquè si no, no ho faria. Val? Llavors l'accepto i està bé. Llavors també hi ha una època que faig coses petites, les faig a... Vaig començar a fer-ho quan, amb la malaltia de la meva mare, petits brodats, mentre l'esperava, l'acompanyava a algun lloc. Llavors, amb això vaig descobrir que hi ha una manera de fer que puc anar fent a qualsevol lloc sense estar al taller, i després ho puc aplicar a la meva obra, ho pot anar compaginat, no? Llavors, això ho he seguit fent. I m'agrada, perquè em recorda els meus inicis de l'àvia, de cosir, no faig ganxet, però sí cosir, inclús, bueno, jo anar enganxant les robes o cosint-les també, i després ho aplico en els quadres, o no, ja són petites obres, allò que he fet i ja està, no? Llavors, trobar aquest equilibri del que és la feina, queda malament, però productiva, que és Pou d'Art, que és el que em dona el meu salari, perquè, a veure, muntar una exposició per mi és algo extra, extra, extra. Ara, l'última fa ja 5 anys que la vaig fer, i no era una exposició comercial, estava en un museu. La que faré ara tampoc, saps? O sigui, llavors, per mi és una més a més, que sé que allò no em generarà un benefici. O sigui, evidentment em generarà un benefici, una satisfacció personal immensa.
Però no econòmic.
Poder ensenyar allò. Saps? Llavors, realment, crec que està molt bé pintar. La Marta potser ho ha aconseguit, no?, una mica el fet d'entrar en un rol d'exposicions, de poder vendre els seus quadres. No ho sé, tu, Vero, no ens coneixem.
Sí, sí, o sigui, però, jo he dit que sóc docent, però bàsicament
però pots
faig
vendre,
mercats...
També.
I, o sigui,
val. Clar, en el meu cas és com algo extra. O sigui, és com, uau, Que bé, Eva. També perquè no hi ha el temps suficient, mai ja no hi capen a la meva agenda, dedicar-me a buscar una galeria que em porti, dedicar-me a... això ja és, i ja no existeix la figura del marxant. No existeix. Bueno, si n'existeix m'ho dieu, però jo crec que no existeix. Allò que tu pintes i algú et va venent el que fas. No funciona així. Ha canviat molt el mercat de l'art.
Perquè esteu dient, la conciliació és complicada, dedicar el temps a la vostra feina, que és l'art, i la vida, no? En aquest context que deia la Vero, patriarcal i capitalista en el que vivim. Creieu que si fóssiu homes aquesta pressió extra hi seria? O potser tindríeu més temps, més llibertat, es respectaria més el vostre espai i horari creatiu?
Jo és que crec que encara avui en dia, si fossin homes, a lo millor la nostra trajectòria hagués sigut diferent. Perquè això passa. Mm. Perquè jo quan vaig començar la primera exposició que va aparèixer un crític d'art em va dir, llàstima que siguis dona. Dic, ostres, anem bé.
Sí.
I fa 5 anys em va dir un galerista a Barcelona, és que clar, sent dona. 5 anys. Mm. Vull dir, què ha canviat?
Jo de jove recordo el comentari de quan tinguis fills, no?
Que ha canviat, sí.
Pararàs, saps? O sigui, això
sí, a mi també m'ho van dir, això. Després teniu... És que les dones, després teniu fills... i pareu de pintar. Dius, perdona.
Què significa ser dona i artista ara?
Una
al llarg
lluita,
de la vostra carrera.
Una lluita, una constància, no? Una, no sé, sí. Per mi és continuar i creure.
És
creure.
Militància, d'alguna manera,
sí,
és un
sí.
acte de...
És estar en la corda fluixa. Mm. Però, bueno, jo crec que, a part del que és la part professional, personal, no? Penso que val la pena també treure sobre la taula què és el que significa l'art a nivell col·lectiu en el sector femení, però obert, mm-hmm. vale, a qualsevol tipus de persona, gènere, el que sigui. Tu estaves dient que no... Que, clar, la teva... Ho sento, però...
Maria.
No li diu, no es coneixia.
Va amb Emma.
Vale.
Juguem amb avantatge,
nosaltres. Tu dius que no pots fer la teva tasca artística, que això és excepcional, però és que tu estàs aportant algú molt gran, sí. que és aportar un espai on la gent pot desenvolupar aquesta sí. creativitat, i això... aporta un benefici social
sí,
molt
sí.
important.
No, soc totalment conscient.
Jo també per això, jo tinc el taller a casa, és molt petitet, avui en dia tothom vol fer classes de ceràmica, tothom es vol fer les seves peces, però jo per principis, per filosofia, per manera de pensar, de seguida que em vaig sentir prou segura, em vaig adreçar a Casa Aymat per oferir-me com a docent i allà estic, no? I crec que això també és militància, el fet d'acostar i donar l'espai i l'oportunitat del públic general que tingui aquesta experiència, que jugui, perquè l'art i l'art contemporani és un espai plural, lliure, on es poden expressar i explorar milers de realitats que no són la ortodoxa o la imposada, i això és algo que té molt valor, i a més les dones tenim aquesta tendència a generar xarxa, a alimentar-nos entre nosaltres, a retroalimentar-nos, i crec que això és vital per qualsevol col·lectiu i per qualsevol ciutat. I amb permís em permeto recordar que l'Ajuntament d'aquesta ciutat l'any passat va tancar el Centre Maristany, i això va ser una pèrdua molt gran. I crec que aquest tancament està gestionat des de la perspectiva capitalista, patriarcal, etc. I bueno, esperem que en algun moment proper compleixin la seva promesa d'obrir un centre d'art contemporani
sí,
a Sant Cugat.
Així es va anunciar.
Està dintre del pla de les arts que es presentarà aquest març.
El que no sé, ja, però jo el que no sé si saben...
Si no, hi posen més pals a les rodes.
El que no sé si saben és tot el que havia aconseguit Maristany en 9 anys. Tot el que havia aconseguit, que en el món de l'art contemporani és molt difícil.
Allò va ser una gran pífia. Allò va ser una gran...
Totalment. És molt difícil arribar on van arribar. Treballant molt bé tots. I això...
Es va aconseguir fer xarxa, no?, també al Centre d'Art Maristany de Ciutat.
Clar, és que era un projecte...
Un espai obert també a la ciutadania de l'art contemporani, que a vegades no és fàcil, no?, accedir-hi.
Clar, allà el global era oferir exposicions, xerrades, tallers...
Espai de creació.
Era un lloc on es reunia el col·lectiu Windown un cop a la setmana per pintar i...
Van veure exposicions seves a la, a la Casa de Cultura.
I ara s'ha disgregat, no?
Que és una pena.
I aleshores, aquesta aglutinació de les disciplines i les activitats que es feien, això és el que fa que cada vegada es consolidi més i creixi. I el fet d'haver-ho trencat, d'alguna manera, doncs, trenca també tot aquest procés, la trajectòria i...
Tot el camí.
Tot el camí fet.
Parlàvem de ser dona i artista. Jo deia al principi que potser quan ens venen al cap els grans artistes de la història, no és que no hi hagi hagut dones, sinó que han quedat invisibilitzades per aquells que han escrit la història, que majoritàriament han sigut homes, també en qüestió d'art. Vosaltres heu tingut referents dones que us hagin servit d'inspiració, en qui us hagueu emmirallat... o costa de trobar-les?
Jo, per exemple, la Susana Solano, que és un referent i de la cultura catalana i fa una escultura amb molta força i jo, per mi sempre ha sigut un referent. El que passa és que és veritat que comences a rascar i n'hi ha moltíssimes dones artistes que han quedat
que
totalment
que
invisibilitzades.
Em venen al cap homes. Ja. No, artista.
Bueno, a mi és que ella és veritat que la tinc molt aquí perquè sí, a més clar. Li han fet... Clar, és que ara és veritat que comencen a intentar fer una mica bé les coses des de dalt i ara doncs, la Susana Solano ha tingut una exposició a Barcelona molt xula l'any passat, la Fina Miralles també al MACBA. Comencen, no?, a intentar donar veu.
Una mica de perspectiva de gènere, potser en les polítiques...
Sí, però
culturals.
Mira, el 2024 a la Fira d'Arco Madrid per primera vegada semblava que hi havia certa paritat i aquest any només el 31% dels artistes són dones. I d'aquest 31%, només el 5% són artistes dones espanyoles. Vull dir, és que no es pot baixar la guàrdia. Hem de lluitar i hem de fer xarxa i hem d'estar totes, bueno, i tots lluitant perquè hi hagi una igualtat i una paritat, perquè és que si no...
De fet, si no m'equivoco, Marta, tot 2019 va ser un projecte que es deia Inspiradores.
Inspiradores.
Que des del gener fins, ho dic de memòria ara, fins al març...
El 8 de març, sí.
Dedicaves un text a un artista.
Va ser
també
un...
entenc per reivindicar totalment aquestes dones que han existit i que no, potser no ens han arribat.
Sí, va ser un projecte que va començar virtualment perquè vaig, això, a les xarxes socials, publicava un text d'una dona artista que vaig aprendre, la veritat és que hi ha molts referents, i aquests escrits els publicava en una obra meva que des del meu punt de vista el representava. I el 8 de març vaig finalitzar amb aquesta exposició virtual fent-la realitat a la Casa de Cultura.
Vosaltres teniu dones artistes que us hagin inspirat o trobeu a faltar referents?
A veure, jo insisteixo, sóc molt nova i la meva trajectòria ve molt guiada per un tema molt personal, molt interior, i jo em vaig començar a formar a la Llotja, a l'Escola Llotja a Barcelona, però vaig canviar de seguida i me'n vaig anar a formar-me a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, que és una formació ocupacional, no? O sigui, no hi ha tant la part conceptual, i aleshores aquest tema dels referents de gran format no l'he viscut tant, però sí he viscut el referent en primeríssima persona de la Dolors Ros, fundadora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal fa 52, farà 53 anys. Imagineu, una dona de l'Empordà que ella sola, a l'any 72, decideix apostar per això, en una àrea que hi havia moltíssima ceràmica. I dins de la ceràmica, val a dir que la ceràmica feta al torn està molt més masculinitzada. Hi ha homes torners, però dones no. Les dones s'han dedicat més al modelat, a la decoració, tal. doncs la Dolors Ros va pensar que allà hi havia, bueno, xitxa, hi havia un filó per explotar, i es va atrevir i va haver d'aguantar moltes crítiques molt negatives de el que estava fent, perquè què fa una dona i què s'ha cregut aquesta, no? Demanava anar a aprendre a tornejar a les fàbriques que hi havia allà i se n'enfotien directament. I, bueno, imagineu com ha sigut la seva trajectòria, però allà ha estat, al peu del canó, i va aconseguir que aquesta hagi estat una escola internacional, que en els 80 va tenir una gran, un gran auge, i després doncs, ha passat totes les crisis que hem patit, però s'ha mantingut. Com s'ha mantingut? Hòstia, doncs un parell d'ovaris molt, molt ben posats, no? I aquest és el referent més proper que tinc, que no és tan abstracte, sinó real.
És que potser també són dels que ens fan falta, no?
Clar.
Clar, de saber que existeix, que les dones a l'art hi són, que creen i que les podem tenir ben a prop. Aquí a Sant Cugat en tenim, afortunadament, unes quantes. Maria, tu n'has trobat a faltar de referents, tot i que potser la teva àvia va ser una de les primeres. No sé si ella tenia aquesta visió artística, però al final sí que va despertar.
La meva àvia hagués nascut ara i seria una passada. O sigui, a nivell tecnològic, a nivell de tot, perquè ella... Bueno, clar, una dona, imagina't, d'aquella època... escrivia les receptes de cuina a l'ordinador Amstrad no sé quantos i les imprimia en paper quadriculat mirant amb la impressora. Bueno, eren unes coses que dius, ara estaria amb el mòbil, amb la tablet, amb... cosint, i fent buixets. Sí, m'identifico molt amb la meva àvia, que també es deia Maria. I així, a nivell d'artistes, jo sóc com molt... Tinc molt poca memòria, I a vegades, no?, penso, ostres, sí, mira, aquesta dona artista, o així. Ahir vaig anar a l'Ajuntament per una gestió i veure aquell tapís de la Diogen allà. És que m'encanta. A nivell de tapís, aquí, o sigui, ja tenim referents dones, no?, importants. I després, casualment, he anat coincidint ara amb diverses coses que he llegit o he mirat, o una exposició que vaig anar a veure a Madrid aquest cap de setmana passat, que vaig estar allà, la Remedios Varo. M'encanta. O sigui, una surrealista catalana, però exiliada a Mèxic, i bueno, només un incís, té un quadre que es diu Papilla d'estrelles, que és brutal. Busqueu-lo, busqueu-lo. M'encanta.
Ens queden dos minutets per arribar al final de la tertúlia, s'ha fet curta i ens queden molts temes per abordar, però jo no voldria acomiadar-me de vosaltres sense demanar-vos, no vull dir un consell, perquè potser és com una cosa molt pretensiosa donar consells a la gent, però algun missatge que li donaríeu a les generacions que venen ara, més joves, que tenen ganes de dedicar-se a l'art i que potser troben a faltar aquests referents, que veiem que a casa també en tenen, què els hi diríeu?
Que molts ànims i que endavant i que ja es poden. No, que la força, que força, i que si creus en el que fas, segur que arribaràs.
Recullo, la Marta, però jo voldria recordar que en el món tan digital en el que vivim és molt necessari per una salut general, més holística de la persona, el tornar a les mans, el tornar a... sigui pintant, sigui cosint, sigui fent fang, sigui el que sigui, que la creativitat traspassi a través del cos, que busquin aquests espais per compensar, que tota la tecnologia ens ve molt bé, però som éssers vius.
I recollint també el que diu la Vero, és que hem de pensar que la creativitat, en un món que sembla que tot serà igual, la creativitat és algo que no, que mai serà igual, que serà un valor afegit.
Sí, el fet aquest de, no, Vero, d'embrutar-se les mans,
sí,
que és com necessari.
Creixem que els nens i les nenes s'embrutin,
sí,
també.
Sí, sisplau.
Sí, sí, sí.
I també el fet de no quedar-se soles. O sigui, el meu consell, per de fer xarxa, superimportant. O sigui, la solitud ja la tens al taller, davant de l'obra, no? Perquè això és algo que a totes ens hi enfrontem. Però el compartir A mi m'encanta, tinc la facilitat de tenir el taller a Pou d'Art, llavors amb el meu grup d'adults estic pintant això, no sé què, i de tant en tant, us fa res, veniu al meu taller i mireu. I això, no ho sé, o sigui, que a vegades és allò...
La xarxa.
Sí.
El compartir.
I l'ensenyar, el no quedar-te sol al taller, no? I fer venir algú i ensenyar-li, i després anar a tu a veure què fan els altres.
Mm-hmm. Mm-hmm. Com deia, ens ha quedat curt, Marta, Vero, Maria. Us emplaço a trobar-nos un altre dia, que també hem de parlar de les responsabilitats que tenen les administracions en tot plegat, perquè no és només una cosa que està a les nostres mans, sinó que també dels responsables polítics amb els pressupostos i les decisions que es prenen. Moltes gràcies.
Gràcies.
Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Queta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Alfabes comptades, seguim parlant de dones. En aquest cas, del paper de les dones en el món de l'educació. Un espai que al llarg de la història ha estat molt feminitzat, però que no sempre s'ha traduït en dones en espais de lideratge i decisió. Per parlar-ne, ens acompanya una convidada que coneix molt bé aquest món. Ella és l'Anna Fitó, una santcugatenca que ha dedicat 37 anys de la seva vida a la docència i que ha estat una figura clau en el panorama educatiu local. Anna, m'he equivocat?
39.
39, doncs dos més, imagina't. Hauria d'haver dit gairebé 40. Sí. Que hagués estat més encertat. Anna, 39 anys de la teva vida que has dedicat a l'educació. Què et va portar a dedicar-te a la docència?
A veure, la veritat és que a dedicar-me a la docència realment va ser pura casualitat. Així de clar, eh? Jo vaig fer el batxillerat en aquell temps i això, però no tenia molt clar què fer. I ja fa anys d'això, sí. Imagina't. Sí que tenia clar que em dedicaria a algun camp de relació amb les persones. Treballadora social, educació, infermeria... I es va donar la casualitat que... Bueno, sempre hi ha coses dolentes que et porten a bones, o així, no? Que es va morir el meu pare... I al cap d'un any, jo vivia a Calaf, un poble molt petit, de la Catalunya central, de l'Alta Segarra, i al cap d'un any em van oferir la possibilitat de venir a estudiar magisteri a la Blanquerna, i vaig dir que sí.
I així va...
I això és el que em va entrar dins del món de l'educació.
Quan?
Un món que, val a dir, que l'he disfrutat moltíssim, durant tota la meva vida, els 39 anys.
I es nota, i crec que la ciutat ho té molt present, quan parles amb la gent que ha coincidit en el seu camí,
sí.
No? Amb tu, ets gairebé una institució en el món de l'educació en aquesta ciutat. Com era el sistema educatiu quan tu vas començar, si no m'equivoco, cap a l'any 75 o així? Mm. I com ha canviat en les quatre dècades en què tu has estat treballant en aquest sector?
Uf, a veure, a nivell d'organització pràcticament no n'hi havia. Jo, com a record, la primera escola que vaig treballar pública, primer havia treballat a Jesús Maria, al Guinardó, però després vaig treballar ja a la pública, vaig entrar, va ser Sant Cosme i Sant Damià, que és una bona escola, per uns aprenentatges importants, també ho dic, eh?
És també una... pels mestres, no?
Totalment, és una zona on aprens el que no sabies. Val? I estava totalment desorganitzat, dir-te com que el dia 27 de setembre vaig arribar a l'escola i érem tres mestres i el director.
Oh, mira, el director, ara en parlarem d'això.
I el director. I bueno, això, al llarg dels cinc anys que va estar, que vaig ser-hi, va canviar molt perquè ens vam manifestar moltes vegades. Vam reivindicar doncs, que nomenessin el personal al seu moment, que tinguéssim allò que havíem de tenir, no? Però tota l'organització que posteriorment es va fer de cicles, els anaves fent, ho anaves fent des de dins el claustre de mestres, no des de fora.
Per tant, el lideratge era d'aquestes mestres que hi havia a les escoles,
sí.
Més enllà
sí,
de qualsevol sí. Departament.
I això ho vaig viure a Sant Cosme, però també ho vaig viure a la Floresta.
Eh? A la Floresta, on vas arribar el 1980.
Exacte.
I vas arribar també acompanyada del teu marit, que també s'ha dedicat a la docència tota la vida i també ha estat molts anys a l'escola de la Floresta, on tots dos heu sigut directors. Sí. Una escola que en aquell moment era nova.
Tenia un any de vida.
Tenia un anyet, una escola de recent creació, on aterreu vosaltres també canviant de lloc on viure. Com va ser l'arribada a l'escola de la Floresta? Com era en aquella època aquesta escola que en aquell moment era de recent creació?
A veure,
com va canviar?
Jo et vull dir que vaig venir de Sant Cosme, on al principi va ser durillo, però ens vam arribar a trobar un grup de mestres de diversos llocs, perquè venien d'Andalusia, de Castella, de Saragossa, de diferents llocs, però un grup de mestres amb un potencial molt, molt fort, molt potent, per canviar les coses, per fer una educació diferent.
En un moment que calia.
Exacte.
No?
I va ser un moment d'aprenentatge, de fer escola, molt, molt important, no? Llavors, quan vaig arribar a la Floresta, l'escola estava ja una mica més feta, una mica poqueta, perquè portaven
un any.
Però també és cert que hi havia gent de moltes diferents maneres de pensar amb l'educació, amb tots els aspectes, eh?
Qui us vau trobar a les casetes dels mestres?
Què ens vam trobar?
Qui hi havia?
Ui, no te'n diré que no cal. Hi havia un grup de mestres que vivien a les cases de mestres, que això en els anys futurs va ser polèmic, no? I hi havia gent jove que acabava d'entrar, també, gent que volia renovar, però estava una mica més feta. Llavors vam entrar amb la... Bueno, allò, veient què passa, tot això, no?
Una mica amb peus de plom,
i,
no?
Amb peus de plom, i hi havia una altra qüestió en aquell moment que ens vam trobar, que era tot el tema de la llengua.
La immersió lingüística... que en aquell moment no tenia nom.
A la Floresta, concretament, un marro immens, no? Jo només et dic que al llarg d'aquell any em vaig plantejar o t'adaptes o marxes. S'ha acabat.
Et vas plantejar marxar de l'escola? Per les dificultats, diguéssim, les discrepàncies?
Sí, perquè no t'acabaves de trobar, no m'acabava de situar, no? Però, bueno, això, fent un recorregut de 5 mesos, 6 mesos,
vam anar trobant l'encaix.
Sí, vam anar trobant el lloc i així, i també va ser un procés molt interessant.
De fet...
En tots els aspectes, perquè a Sant Cosme vam tenir, com si diguéssim, sempre el suport de les famílies, almenys d'un grup,
Sí.
Hi havia famílies, hi havia de tot, hi havia un grup de gitanos i així, que passava de tot, no? Hi havies d'anar tu a darrere seu. Però el grup de famílies interessades el tenia sempre al costat. A la Floresta, les famílies estaven dividides en no immersió, immersió. I els mestres també.
Déu-n'hi-do.
I això va ser com 4 o 5 anys d'una lluita important i dura.
Sort que no vas marxar, perquè t'hi vas quedar 22 anys.
Exacte.
A l'escola de la Floresta.
Sí, sí, i jo crec que al final el que...
I 13 com a directora.
Tots com a directora, no.
13 dels 22 com a directora.
Sí, 13 o més, sí, sí.
No?
Sí.
Vau aconseguir aquesta immersió lingüística i, de fet, crec que vau crear un projecte prou particular per una escola en aquell moment, perquè, si no m'equivoco, el vostre projecte anava sense llibres.
El nostre projecte anava sense llibres.
Que sembla molt modern, però estem anant als anys 80.
Sí, sí, amb molta feina, per darrere, anava amb un hort que hi havia un mestre, el Germán, molt participatiu i que animava a tots. Anava amb treballar directament amb l'alumnat perquè l'alumnat es fes seu els aprenentatges, no? Això que ara diuen tant i que està tan de moda.
Doncs mira.
Doncs sense nom ho practicàvem d'alguna manera. Sí, sí. Va ser uns anys molt interessants. I interessants també perquè vam arribar a una entesa, jo crec que molt maca, amb totes les persones que hi treballaven, no?, i que es van quedar. És a dir, fossis amb més pro immersió, menys fossis... Però es va arribar a fer un bon treball.
Una comunitat educativa.
Sí.
No? Treballant en comunitat, que tu n'has parlat durant tota la teva trajectòria.
Tant a nivell de mestres com a nivell de pares. Ja et dic que van ser, sobretot, jo recordo els 5 primers anys molt difícils. Però a partir d'aquí la cosa va anar rodolant, I va ser maco, molt maco. A part que a la Floresta és un entorn magnífic per a escola.
I tant, al mig del bosc, que possiblement no es va triar pel benestar de la mainada, sinó per algun altre criteri, possiblement en aquella època, no?
Sí.
Tenint en compte que els anys han canviat.
I un entorn també d'aprenentatge, igual que tu deia de Sant Cosme, molt important perquè la diversitat d'alumnes que trobes a la Floresta no els trobes al Gervé. Per exemple.
Són escoles molt diferents, sí, i tant. I Anna, 22 anys a la Floresta, dèiem 13 o més fins i tot com a directora. Ens situem als anys 80-90. Una dona al capdavant de l'escola. Com va ser l'experiència? Perquè si ara costa trobar dones liderant projectes, no? Hi ha aquest sostre de vidre o terra de fang, que li diem, en aquell moment... Com era rebut per la comunitat, ja fossin els pares, els teus companys, que hi hagués una dona al capdavant del projecte?
En principi, en aquell moment, el claustre t'escollia. Uh-huh. És a dir, hi havia...
Com el capità del Barça, vaja.
Sí, entre la gent del claustre doncs es feien propostes, o no, i et deien, et vols presentar o et presentes, i llavors tu deies, bueno, deies la teva opinió, i fins als anys, jo et diria 90 o així, no feies projecte tant de direcció, sinó que portaves l'escola una mica amb tota la intencionalitat de que la cosa funcionés i anés tirant, no? Bueno, l'experiència va ser positiva, vull dir, per això ho vaig fer. A veure, també et dic, al principi, doncs, el mateix, et costa, jo recordo més d'una vegada plorar o així, i algun mestre que et deia, bueno... Ningú t'obliga, estàs aquí perquè vols. Clar, quan em van dir això dues vegades, vaig pensar, tenen tota la raó. Tu vols fer això? Doncs, noia, posa positivisme, sí. Alegria, anima't i endavant si ho vols fer. I si no, plegues. Vull dir, però no et pots anar queixant, no? És a dir, que a vegades crec que és una mica...
Però potser a un home no li haguessin dit això, no?
Segurament que no. Segurament que no.
Fa sospitar.
Tampoc era plorat, suposo, a davant, val? Perquè sí, els sentiments s'expressen diferent.
Sí.
Sí. Però sí, sí.
22 anys a la Floresta, però arriba un moment que Sant Cugat creix, i hi ha la necessitat de fer una nova escola, el Gerbert d'Urlac, i et proposen a tu ser-ne directora. Per què vas acceptar el repte? Com ho vas rebre?
Mira, jo... Volia deixar la direcció, perquè són molts anys ja, no? I també penso que de tant en tant va bé que hi hagi sàvia nova i que canviïn les coses, no? Que canviïn, vull dir que sí, que hi hagi altra gent que porti.
Que hi hagi canvis.
Exacte. En principi no tenia cap intenció de marxar de la Floresta perquè estava bé, estava còmoda, estava tranquil·la, estava bé, em coneixia totes les famílies, els mestres, amb bons companys, vull dir... Però... Quan va sorgir el tema i m'ho van dir, vaig pensar, un repte més, vinga, entomem-ho.
De bona gana.
Sí, 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 a veure...
Un repte que és majúscul, no?, que, posar en marxa.
Que jo crec que a mi els reptes o això...
T'agraden. T'encoratgen a fer
sí,
coses, eh?
Sí, que sí, que és cert que també m'he de sentir capaç de fer-ho, eh? No em posaré a qualsevol lloc que vegi que no domino allò per res, no? Però si tinc uns certs coneixements i, pues sí, em fan il·lusió. I em va agradar molt. Llavors vam fer un petit equip que va sortir de la Floresta. Ens vam anar al carrer Valldoreix, a Nova Aula, que va ser un any d'aquells que recordaràs tota la vida perquè va ser magnífic.
Aquell any d'impàs mentre no hi havia l'edifici, no? De l'escola.
Amb una escola de 120 alumnes, bueno, uns pares també molt participatius perquè s'havien quedat sense cap escola.
Clar.
Molt actius, un grup de mestres molt potent. Va ser molt uns veïns que t'acollien...
Els braços oberts.
Sí, sí, sí. Molt interessant.
Ho dèiem al principi, Anna, l'educació ha sigut tradicionalment un sector molt feminitzat, no? Quan anem a les escoles i veiem sobretot dones mestres, més homes, però després a vegades sorprèn arribar a les direccions o als caps d'estudi i que siguin homes. Tu has viscut aquesta desigualtat?
A veure, jo he viscut dins del mateix Sant Cugat, amb això, amb que les escoles un percentatge del 80% són dones, i llavors qui ha de director davant és un home.
Què ho fa, això?
Doncs és la meva opinió, Penso que a vegades ens atrevim poc a dir, jo també puc fer-ho, per què no?
Aquell síndrome de la impostora, a vegades, no?
Sí. Segon, el tema, o primer, no ho sé ja com va l'ordre, el tema de la cura dels fills, com te diria...
Recau més sobre les dones.
Sí, recau...
I això va en detriment d'una carrera professional.
Temps, gairebé el 100%. Uh-huh. Però també amb dues mirades que jo he fet sempre, que és recau més sobre la dona... però també perquè nosaltres volem, o sigui, com a dones hem fet això, no? El fill està malalt. Qui es quedarà a casa? Jo, a vegades, això m'havia trobat amb una parella mestres, no? Uh-huh. I de dir, demana, necessito portar el nen al metge. Això. I penses, a veure, i per què no el pot portar?
El seu pare.
El seu pare. Val? I en el meu cas, jo m'ho vaig plantejar moltes vegades, vaig dir, bueno, aquí comencem a partir i a dividir.
A repartir responsabilitats,
sí,
no? Parts iguals.
Això, clar, vull dir, per què el pare no ho ha de fer igual que bé de bé que la mare? No pot ser un prejudici, això. No.
I amb els anys has vist que hi ha hagut canvis en aquests gairebé 40 anys al món de l'educació?
A veure, ara que acompanyo el meu net a l'escola, sí, veig que hi ha molts pares que sí que fan aquesta tasca i es preocupen. El canvi, per això, vindrà quan el poder no sigui dels homes. I avui per avui el poder és dels homes, encara.
I encara les direccions de les escoles també, Anna? O ha canviat?
Jo et diria que menys, que menys, que hi ha més dones que també s'impliquen, però que sí, que encara et trobes... És que si ho miréssim així fredament, d'homes directors pel tant per cent que hi ha d'haver, que hi ha de dones a l'escola, no n'hi haurien d'haver, pràcticament,
no,
o molt pocs.
No. No s'acaba de traduir el percentatge després en els càrrecs de lideratge. No. Ens queda un minutet i mig per arribar al final, Anna. Ara que parlaves de les cures i de la teva implicació en la ciutat, quan m'explicaves què et va portar a la docència, deies jo volia fer alguna cosa relacionada amb les persones, educació social, infermeria... Bé, has dedicat gairebé 40 anys a la docència, 39, però un cop jubilada tampoc has parat i t'has posat al capdavant de l'AFA Vallès, l'Associació de Familiars d'Alzheimer, i em sembla que volies aprofitar per fer una crida, també.
Doncs sí, perquè penso que és molt necessària. Les associacions petites costa molt de viure, perquè, bueno, les subvencions, els copagaments, el tot això costa fer-ho per l'organització que, a més, et fan funcionar com a empresa... I cal que hi hagi gent que, doncs, jo que sé, que acaben de jubilar-se o que tenen un temps, que diguin, m'hi dedico, perquè fins que això les administracions no se n'ocupin...
Falta voluntariat.
Falta el voluntariat i falta donar-hi aquest impuls de dir, ei, que hem pagat, perquè ens cuideu quan som grans.
I tant, i tant.
I dediquin tots els recursos que calguin. I ara per ara això no es dona.
En una societat on cada vegada hi haurà més gent gran.
La gent gran, la veritat és que quan hi ha una malaltia, ja sense malaltia, però quan hi ha una malaltia, penso que pateixen moltíssim.
Anna,
I no és just.
Crida feta a donar un cop de mà a aquesta entitat que fa tants anys que treballa per les famílies que estan afectades per l'Alzheimer. Ja en vam parlar en el seu dia, una malaltia que no només afecta el malalt, sinó tot el seu entorn, i aquests voluntaris que són molt necessaris, i també per reivindicar a les administracions els recursos que fan falta. Ha estat un plaer que ens acompanyessis.